Ja sabeu que en aquest programa El Via Lliure som fans de la ciència i per això tenim tres col·laboradors, no un ni dos, no, tres. Els dos de paciència a la nostra, que són divulgadors científics, i el Salvador Massip, a qui saludem ara mateix. Salvador, bon dia.
Hola, bon dia, com esteu?
El doctor Salvador Massip és doctor en genètica molecular, perdoneu la redundància, perquè ja he dit que era doctor. Va treballar a Nova York fent recerca sobre el càncer i des del 2008, com sempre us expliquem, dirigeix un grup de recerca a la Universitat de Leicester, al Regne Unit, on investiga sobre càncer, oxidació i envelliment. Ha escrit molts llibres, llibres de divulgació científica, novel·les, i de fet l'última obra que ha publicat és Hipnofòbia, que va rebre el Premi Carlemany. Salvador, avui parlem del xarampió.
Sí, i crec que és un bon moment per parlar del xarampió altre cop.
Perquè, a veure, efectivament, altre cop, l'any passat ja vam comentar que hi havia hagut 300 casos a Catalunya d'aquesta malaltia, i ara resulta que s'acaba de publicar un informe de l'Organització Mundial de la Salut amb dades relatives a la incidència del xarampió al món.
Sí, és un resum dels últims, de com està la cosa del xarampió en l'última dècada, de fet, no? I crec que val la pena aprofitar aquests números per parlar una mica, explicar una mica què és realment el xarampió i quin problema de salut realment representa.
És cert que a Europa estem fent una mica el ridícul amb aquesta malaltia?
Podríem dir-ho així, sí, perquè en els països desenvolupats és una malaltia que hauria d'estar ja més que superada i més que oblidada, no? Però hi ha hagut un rebrot, una tornada de veure casos d'aquesta malaltia, com dèiem l'any passat, per aquest brot, sobretot, principalment, perquè la gent està desconfiant de la vacuna i no vacunant els seus fills, i això ens està creant uns problemes de salut importants, com explicarem ara.
I això no passa a la resta del món, és a dir, aquí estem deixant de vacunar mentre la resta del món continuen amb el programa de vacunacions.
Sobretot a Europa, clar, els països en desenvolupament, aquests tenen problemes, clar. Perquè hem d'aconseguir que la vacuna arribi a tothom.
Però el món desenvolupat, excepte en aquests països europeus, vull dir, a l'arreu del planeta, la gent es vacuna.
Sobretot som els europeus els que tenim problemes, sí, efectivament.
Expliquem en primer lloc, Salvador, a veure, en què consisteix aquesta malaltia del xarampió?
Això, posem-nos en situació.
Ah, exacte.
El xarampió és una malaltia que la causa un virus, no? És una infecció que transmet un virus que es transmet per la respiració i és molt contagiosa. És a dir, fins a un 90% de les persones que entren en contacte amb un malalt s'infectaran de la malaltia. És una malaltia, doncs, que s'estén molt ràpidament.
Però si t'has vacunat, no, eh? No t'infectes, no?
Ara parlarem d'això una miqueta. Els símptomes de la malaltia són, ja els coneixem tots, no? Dona sobretot una febre, tos, una mica de conjuntivitis, i el que és típic, doncs, és aquest raix, no? Aquest raix que pica, que tenen aquests puntets vermells.
Els raixons, els granets aquests, no?
Sí, exacte.
Que surten.
El més que és més important, que potser no estem no sabem tant això, és que dona també una baixada de defenses, és a dir, et baixa tota la immunitat, i això el que fa és que et puguin infectar altres virus, que això és el que pot donar complicacions greus.
O sigui, es pot complicar un xarampió. És que exacte. Tenim com la idea que el xarampió no és una malaltia gaire perillosa.
Sí,
hi ha
no, però
no, aquesta creença.
Exacte.
Sobre...
Més que res perquè això, perquè estava ja gairebé mig controlada, no? Doncs però el xarampió és una malaltia greu. De fet, es creu que és una de les infeccions que més persones ha matat al llarg de la història, no? És mortal per si sol, o sigui, un cas de xarampió pot matar-te, però sobretot és el que dèiem és que això, que facilita infeccions per altres bacteris o virus i pots morir d'això, no?
Però no hi ha medicaments, a veure, amb tot el que ha avançat la ciència, Salvador, no hi ha medicaments que et puguin subministrar si tu agafes el xarampió, malauradament, per reforçar-te el sistema immunitari?
El que hi ha és la vacuna sí que és molt útil.
No, però un cop l'has agafat?
Un cop l'has agafat és més diferent. Si tens una baixada de defenses important o tens un problema important amb una infecció, hi ha poca cosa a fer, es poden fer poques coses. Evidentment, en un entorn,
per això, eh?
En un entorn controlat, en un país desenvolupat com el nostre, es poden fer moltes més coses que si no passa a Àfrica, això és evident. Però la vacuna, com et deia, és una vacuna molt, molt útil, es va introduir als anys 60, i abans de la vacuna es morien fins a 2 milions de nens a l'any de xarampió. O sigui, estem parlant d'una xifra bastant important.
Sí. I ara quina mortalitat té el xarampió?
Ara encara està matant, encara es calcula que és fins a 100.000 nens a l'any.
100.000 nens a l'any. A veure, aleshores estem parlant també de xifres importants, eh?
Exacte, no és una malaltia per fer bromes. Jo crec que és una malaltia que és prou important perquè la tinguem en compte. Evidentment, la majoria d'aquests números de les morts es veuen en països en desenvolupament, no? On un de cada 10 nens infectats pot arribar a morir. És un percentatge bastant alt.
I a Europa?
A Europa és més aviat un de cada 3.000 persones infectades que es mor, però no deixa de ser un número
elevat.
No,
a veure, un de cada 3.000... És una incidència a tenir en compte, eh? No estem parlant d'un de cada 100.000 casos, vull dir, és un de cada 3.000, i el més greu de tot és que això es podria evitar amb la vacunació, és a dir, que hi hauria morts zero si la gent es vacunés com Déu mana.
Sí, perquè totes les morts es donen normalment a persones que no estan, que no han estat vacunades, perquè les persones que estan vacunades, si s'infecten, el que tenen doncs, és una forma lleu de la malaltia, que és el que hem vist moltes vegades, no? Però normalment no, en aquest cas no et mors ni et passa res més greu que això.
Representa que cada any que passa mor menys gent, o sigui, cada vegada avancem més en aquesta lluita contra el sarampió,
o no? Sí, o sigui, des del punt de vista global és positiu encara, és a dir, tenim, les notícies són bones. L'informe aquest que comentàvem de l'OMS al principi, el que diu és que ha passat doncs, un més o menys un mig milió de morts que hi havia l'any 2000 a l'any, cada any, per xerampió. Ara es veuen al voltant d'unes 140.000 persones, que no deixa de ser un número bastant elevat, però és una reducció doncs, de gairebé un 75% de la xifra.
Està bé. Escolta'm, nosaltres com que sabíem que avui parlaríem d'aquest tema amb tu, vam buscar per internet pàgines que defensen la no vacunació, perquè hi ha pares que, escolta'm, i t'ho argumenten, et posen arguments al damunt de la taula i diuen, mira, jo sé els riscos que comporten no vacunar, però tot i així prefereixo doncs, contemplar aquesta opció. Aleshores, d'entre els arguments que posen aquests moviments en contra de la vacunació, diuen que les vacunes tenen efectes col·laterals. Jo t'ho llegeixo i tu després em dius el teu argument, eh? Diuen que, per exemple, les vacunes poden provocar esclerosi múltiple, malalties respiratòries i atacs epilèptics, i que això està documentat per la FDA, és a dir, l'Agència de Medicaments dels Estats Units. Això és cert?
A veure, sí, no. Ja, les vacunes, evidentment, poden tenir efectes. Hi ha alguns casos molt, molt raros de que hi ha una reacció greu a la vacuna. Això són, és molt, uns casos mínims i es veu molt poc. Molt poques vegades una vacuna mata, que jo no tinc constància de que ningú hagi mort de vacuna de xarampió en les últimes dècades. Que pot causar esclerosi múltiple, això no és cert. No crec que hi ha cap dada que ho demostri. Sí que és cert que pot provocar atacs epilèptics a vegades, això és veritat, en persones que són susceptibles, però són coses lleus que no, ni molt menys són un perill per la vida. Poden donar a vegades, és veritat, alguna complicació temporal, una malaltia respiratòria, però lleu també en tot cas.
O sigui, els efectes col·laterals no són més perillosos que si agafes el sarampió, en qualsevol cas. Perquè ells diuen que sí. És a dir, que els efectes que te la jugues quan et vacunes i que aquests efectes secundaris que es poden donar en alguns casos molt puntuals poden ser fins i tot pitjors que la pròpia malaltia. Home, que estàs intentant evitar.
No, ni molt menys, si estem parlant de que el sarampió pot arribar a matar, no? Per una vacuna no hi ha hagut cap cas descrit que la gent es mori de vacunes del sarampió. Imagina't, si estem parlant de que es morien 2 milions de persones a l'any quan no hi havia vacunes, estaríem dient que les vacunes poden arribar a matar 2 milions de persones, és una mica absurd, no? Que quan parles amb aquests números, quan mires les xifres, està claríssim que la vacuna té un efecte beneficiós molt important i els efectes secundaris són mínims i realment no tenen... són rars i poc importants.
Però tantes vacunes com es posen actualment realment són necessàries? Perquè, clar, ells diuen, els que defensen aquest moviment, jo continuo dient els arguments que hem trobat per internet, que es posen més vacunes del compte i que tot és per les pressions de la indústria farmacèutica, que hi ha aquí un poder econòmic al darrere que fa molta força i que al final s'acaben posant més vacunes de les que faria falta.
Sí, aquest és un dels arguments que més es fa servir, no? Per exemple, un brot que va haver-hi de sarampió el 2009 a Europa. Una persona que estava infectada va fer un viatge i va començar a infectar altra gent. En total, es van afectar 24.000 persones. I d'aquestes 24.000 persones en van morir 24, o sigui, una de cada 1.000 es va morir. I això va passar precisament per això, pel fet que no hi havia prou gent vacunada. Si tu tens una població que està vacunada més del 95%, les malalties no, la infecció no es pot transmetre. Això és el que passa una mica als Estats Units, per exemple, on la vacunació és obligatòria i quan hi ha algun brot de sarampió es limita molt l'abast. Per exemple, hi ha hagut... l'any 96 van tenir un brot, però va afectar 200 persones només. En canvi, a Europa, el que dèiem, pel fet que hi havia menys vacunació, va arribar a afectar 24.000 persones. Per tant, és important que tothom estigui vacunat, no tan sols per tu mateix, sinó per impedir doncs, que hi hagi una extensió d'aquestes brots quan passen.
Però malgrat això, vull dir, la indústria farmacèutica és evident que amb això fa molt diners. Vull dir, podria ser que ens estiguessin posant més vacunes de les que toquen?
Ara, pensa que la vacuna del sarampió costa més o menys un dòlar, és els diners que costa una vacuna, i que es donen dues dosis, és a dir, per persona una farmacèutica fa un negoci d'un parell de dòlars per persona al llarg de la seva vida.
Clar, però multiplica, eh? O sigui, clar, són moltes persones perquè ens hem de vacunar tots, representa.
Sí, sí, però imagina, per exemple, qualsevol altre fàrmac d'una... Per exemple, els fàrmacs contra el càncer, que són els fàrmacs estrella de les farmacèutiques. Aquests poden arribar-te a costar des de 10.000 a 100.000 dòlars a l'any una persona que està malalta de càncer, i que a més és un tractament que pot durar anys, 4, 5, 6 anys. A les companyies els interessa molt més promocionar i fer força i fer un lobby perquè aquests medicaments contra el càncer surtin, que no centrar-se en les vacunes. I de fet, quan estem veient aquestes pressions que diuen de farmacèutiques per intentar donar més fàrmacs dels necessaris, sol passar en camps com aquest, com el càncer, que són fàrmacs molt, molt cars. Donar més o menys vacunes a un preu d'un dòlar per vacuna és relativament poc important per una farmacèutica. És molt més important intentar vendre fàrmacs més cars per ells.
Ells també diuen que les vacunes no immunitzen al 100%. És cert?
Home, el que passa és això. Tu pots posar-te malalt de sarampió amb la vacuna, però el que et passaria en aquest cas és que tindries una malaltia molt, molt més lleu.
Clar, els símptomes serien molt menors,
i,
no?
I sobretot elimines aquest risc de morir-te de sarampió. Que mi, encara que sigui un de 3.000 persones infectades, jo crec que és un risc molt, molt alt que no val la pena córrer-lo.
I ja per acabar, diuen que hi ha altres maneres d'evitar les malalties. Ells diuen que un cos que es cuida alimentant-lo adequadament, desintoxicant-lo, bevent prou aigua pura, fent esport, etc, que mantindrà un sistema immunitari fort i, per tant, escolta'm, no has de tenir por perquè no cauràs malalt. El teu sistema immunitari estarà preparat.
Val, això, si em permets la paraula, això són collonades, però simplement ja no cal.
Jo llegeixo el que posen,
Sí.
Simplement.
Els arguments anteriors fins aquí és més o menys raonable, això ja se surt de la part científica. A veure, el que és el que dèiem abans, això és un virus que infecta 90% de les persones que entren en contactes.
Tinguis o no tinguis fort el sistema immunitari.
Si tens el sistema immunitari baix, segur que l'agafes. I si el tens alt, tens un 90% de possibilitats. Per tant, l'única manera d'evitar infectar-te és tancar-te a casa i no veure ningú. Això sí que funcionaria.
Doncs aquests són els arguments a favor de la vacunació de sarampió. Realment, a veure, com deia el Salvador, el que està passant a Europa no succeeix en altres parts del planeta on tenen capacitat per pagar aquestes vacunes. No estem parlant del món en desenvolupament. Uh-huh. Als Estats Units no passa, ni passa en altres llocs. I és curiós perquè aquí sí que és veritat que aquesta campanya antivacunació té els seus seguidors,
Clar,
estem veient els seus seguidors, per això estem fent el programa d'avui, clar.
Exacte, no, i l'efecte que estem veient és això, que estem veient casos a Europa, estem veient casos de 37.000 casos de sarampió que va haver l'any 2011. A França en té, per exemple, 15.000 a l'any, són números
molt
elevats comparats amb els 200 que tenen a vegades als Estats Units quan hi ha un brot. I estem parlant de malaltia que pot matar, per tant, és que és greu. I jo crec que els pares el que han de fer, sobretot, és informar-se bé d'això, no creure's les informacions que hi ha per internet, parlar amb els seus pediatres, que jo no conec cap pediatre que no recomani la vacunació, simplement per això, perquè els efectes secundaris són mínims i la protecció que proporciona és molt, molt bona i que no val la pena córrer riscs tan tontos com aquest.
Fem el rànquing?
Som-hi, doncs.
Vinga, som-hi.
Número 5. Baixa el nombre de càncers de pulmó gràcies a la reducció del consum de tabac.
Home, una bona notícia, no?
Sí, jo estic bé. A més, sempre parlem d'això, que el fumar causa càncer de pulmó i tal i qual. Poques vegades donem xifres, no? I avui, ja que estem parlant de xifres, de l'informe aquest que havia sortit del sarampió, també n'ha sortit un ara, justament, als Estats Units, sobre els estudis dels últims 25 anys de casos de càncer de pulmó i la relació que tenen amb el tabac. Doncs han arribat a la conclusió que als Estats Units hi ha hagut 500.000 menys de morts en homes per càncer de pulmó i 250.000 menys en dones. És a dir, gairebé 750.000 de persones menys han mort degut a aquesta reducció en el tabac.
Ara, que és curiós que hi hagi, o sigui, que hagi disminuït més el número de morts entre els homes que no pas entre les dones.
Sí, perquè ja es morien més homes que dones, per començar, perquè fumaven més. Estem parlant dels últims 25 anys, O sigui, hi ha hagut aquesta tendència de que precisament les dones han començat a fumar més en els últims 25 anys. Llavors, s'està una mica arribat un punt que s'estava igualant el nombre de morts per homes i per dones.
Mm-hmm. Vinga.
Número 4. Les nanopartícules poden ser la solució per moltes malalties.
Això és el futur, això de les nanopartícules realment, que és com de ciència-ficció, però surt cada vegada més, Ho veus amb més aplicacions en la nostra vida quotidiana.
N'hem parlat alguna vegada, hem tocat una mica, i és que el tema és un tema que realment apassiona, no? Perquè, per exemple, nanopartícules ara el que estan intentant fer-les servir és per aconseguir que un fàrmac arribi allà on ha d'anar, no? Un dels problemes que tenim, per exemple, amb el càncer i altres malalties és com fas que el fàrmac arribi a la cèl·lula que la necessita.
Clar.
Llavors, el que fan és amb aquestes nanopartícules, que són això, com són partícules molt, molt, molt petites, les lliguen al fàrmac en qüestió que volem enviar a algun lloc, i això fa que vagin doncs, més dirigides a la cèl·lula en concret. Per exemple, en el cas del cervell. El cervell és un òrgan que el tenim molt ben protegit, que té una barrera al voltant que impedeix doncs, que arribin la majoria de coses. Hi ha molts fàrmacs, per exemple, que no poden creuar aquesta barrera.
I aquestes nanopartícules podrien creuar la barrera del cervell?
Exacte, perquè són tan petites, els hi poses una dosi molt petita de fàrmac a la nanopartícula i et permet arribar al cervell.
Això però no detectaran que estan entrar en un element estrany? O sigui,
és tan petit que no, que despista, despista les barreres i les defenses. Això és, és interessant, per exemple, per tractar, ho hem vist en aquest cas, amb paràlisis, casos de paràlisi que s'ha vist que hi ha un excés d'inflamació al cervell, això ho hem provat amb ratolins. El que hem fet és donar antiinflamatoris, fàrmacs antiinflamatoris, lligats a aquestes nanopartícules, i aquests podien travessar bé aquesta barrera i arribar al cervell i fer el seu efecte.
És que és increïble. És increïble, va, més.
Número 3. La medicina tradicional xinesa també pot ser perillosa.
Ai, mare, però què dius ara? Però vull dir, l'acupuntura?
No,
estem parlant d'això?
No, de les herbes.
De les herbes.
Sobretot xineses. Clar, hem estat parlant de vacunes i tothom de seguida, quan parlen de vacunes, que sí, poden ser perilloses, els efectes secundaris, en canvi, quan dius, no, medicina xinesa, que són això, herbes i tal, ningú pensa que pugui ser greu.
Perquè sembla més suau.
Sembla que hagi de ser tot molt natural, oi? Sí. Hi ha hagut un parell d'estudis, ara justament s'han publicat aquests últims dies, que uns científics han agafat una sèrie de productes d'aquests tradicionals xinesos que es venen per internet i es venen i donen molt negoci, es venen centenars de milions de dòlars es guanyen amb aquests productes. Doncs es van analitzar amb aquests aparells que tenen d'alta tecnologia i el que van trobar és que molts d'aquests preparats tenen ingredients que ni tan sols surten a l'etiqueta, o sigui, ni tan sols et diuen que hi ha aquest ingredient. Alguns d'aquests són directament il·legals, eren, i altres s'havien vist que alguns podien causar càncer. És a dir, hi havia una sèrie de toxines i contaminants en aquests fàrmacs que en teoria havien de ser només herbes, doncs que podien ser perillosos.
Però a veure, Salvador, estem parlant de productes que es poden comprar per internet. Jo ho dic perquè, per no espantar necessàriament la gent, que hi ha molta gent que fa servir la medicina tradicional xinesa, i se suposa que si una persona formada utilitza productes legalitzats i autoritzats per ser utilitzats en el nostre país, en principi pot estar tranquil.
Efectivament, o sigui, és una cosa que s'ha de vigilar.
Estem parlant de la gent que s'automedica i que compra coses a través d'internet confiant en productes que no mereixen cap mena de confiança.
No pots refiar-te d'aquests productes envasats que vens per internet. O sigui, si tens alguna... si t'arrisques a prendre't una pastilla que et compres per internet, poden passar coses d'aquestes.
Però això en medicina tradicional xinesa i en medicina nostra també.
Sí, això també,
o sigui,
és
veritat. Les coses clares, perquè aquí també es venen cada tipus de medicament per internet que també, si això s'analitzés, es veuria que també poden ser perillosos. Per tant,
sí, tant,
jo no sé si la conclusió seria compte a l'hora de comprar medicaments per internet.
Efectivament, n'hem parlat aquí al programa altres vegades, que hi ha molts enganys d'aquestes coses. L'única aquesta notícia el que ens indica doncs, és que la medicina xinesa pot ser com qualsevol altra, que no ens refiem del fet que en teoria són només herbes, però que podien haver-hi problemes de salut. I, evidentment, la medicina xinesa té coses molt bones. Per exemple, els fàrmacs que hi ha actualment per lluitar contra la malària deriven dels estudis de la medicina xinesa, d'una planta que és de l'artemisina. O sigui que no és ni molt menys que haguem de descartar la medicina xinesa. Només això, tenir present que no són només herbes, que comprar-ho per internet ens pot donar els mateixos problemes que els fàrmacs normals.
Número 2. Inventen uns cargols cíborgs que produeixen electricitat.
Com són aquests cargols, pobres? Però què fan amb els cargols?
Això he aprofitat aquesta notícia...
Cargols cíborg.
Aprofitant que tenim al mercat a la fira del còmic ara aquests dies a Barcelona, que hi ha un especial dedicat també a robots i cíborgs, doncs he pensat en aquests animals. El que fan, us explico la història, és uns cargols que s'implanten un xip a sobre, no? I aquests xips els que permeten és convertir els nutrients que mengen el cargol, els que mengen els cargols, convertir-ho en energia. I això, són com petites plantes d'energia, aquests cargols.
Ha de ser, a veure, minimíssima part d'energia, de
sí, clar,
un cargol que va 2 per hora.
No, molta energia no pot generar, oi?
Vull dir, no sé com la podrem aprofitar, eh?
Home, no, jo enxufar-lo a la nevera, per exemple, no crec que ens doni molta cosa. No, però té una utilitat, no creguis, però o sigui, els que ho hem vist de seguida que tenen utilitat és l'exèrcit, perquè resulta que, clar, el que estàvem pensant és que si aquests cargols els hi connectes, per exemple, una càmera, un detector, un sensor, es pot alimentar aquestes, pots treure l'electricitat del propi cargol. Llavors tu pots enviar una sèrie de cargols a un camp de batalla, on sigui, a casa de l'enemic, i amb els 6 mesos o així que duren aquests cargols...
Pobrets, jo ric, però pobres animals.
No, diuen, en teoria, diuen que els anàlisis que han fet és que aquest cargol ni se n'entera, no?, de que tenen un xip i poden anar tranquil·lament, clar, fan la seva vida ells de poc a poquet, sense adonar-se que tenen un xip que està
mentre
generant...
Mentre no es caigui una bomba a sobre, van fent. Sí. Vinga, acabem amb el número 1 en un parell de minutets, ràpidament, Salvador.
Número 1. Ressusciten microbis de fa 1 milió d'anys.
Però on eren aquests microbis?
Estaven atrapats en el gel. Clar, que estem parlant de que hi ha aquest escalfament global, no?, de que s'estan desglaçant els glaciars i totes aquestes coses. Doncs clar, les glaceres tenen microbis que estan a l'aigua, estan allà congelats en l'aigua. Ara que s'estan descongelant, hi ha hagut uns científics que ho han analitzat i han vist que hi ha una sèrie de microbis doncs, que estan tornant a la vida, no?
Viuen, però viuen.
Alguns d'ells, evidentment, molts d'ells no han sobreviscut tots aquests segles d'estar congelats. Alguns es creu que poden recuperar, tornar-se a moure, sobretot els microbis més senzills, els virus i tot això.
curiosíssim.
En sí, fi. Això es podria doncs, fer que perquè haguessin malalties noves que tornessin a aparèixer després de milions d'anys.
Ai. Que vagin en compte, si us plau, que aquests experiments són apassionants, però tenen els seus riscos. Salvador Massip, t'agraïm moltíssim, com sempre, la teva col·laboració, i fins d'aquí a un mes.
Molt bé, que vagi bé.
Adéu-siau.
Fins ara, adéu.